Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Molts anys després del seu tancament, el Museu de Falset tornarà a obrir les portes per la Festa Major. Estarà ubicat al castell i vol ser un referent en la història del municipi i de la comarca. En la presentació del projecte es va fer un esbós de com serà aquest nou equipament, què hi trobarem i de quina manera s'explicaran els continguts. És un projecte ambiciós que, tal i com s'apuntava en l'acte, pretén fer arribar la història de Falset i de la comarca d'una manera entretinguda i amena, però alhora ha de servir per conservar el patrimoni falsetà. És així que, gràcies al nou museu, es tornaran a exposar al públic les peces que estan en mans del Centre d'Estudis Falsetans, després de ser inventariades i catalogades per un equip dirigit per l'arqueòloga Margarida Genera. És important que Falset, com a capital de comarca, tingui un museu que faci comprendre als visitants, d'aquí i de fora, com la comarca ha arribat fins als nostres dies, a la vegada que és necessària la col·laboració amb els altres museus o equipaments culturals de la comarca. En l'informatiu d'avui repassarem com va anar l'acte de presentació del projecte del museu i a més també explicarem que David Iturria ha estat nomenat nou director del Parc Natural del Montsant. També ens farem ressò de la col·laboració de l'Oficina de Turisme del Priorat en l'organització de viatges per a premsa especialitzada amb l'objectiu de donar a conèixer la comarca i explicarem la nova missió comercial de l'ADO Montsant, en aquest cas a la ciutat alemanya d'Hamburg. Finalment, tampoc deixarem de parlar de l'estrena del nou espectacle de la Corranda, que ha adaptat el clàssic d'Àngel Guimerà, Terra Baixa. En els esports, Joan Jarque ens farà un repàs als resultats de la passada jornada, mentre que Enric Massip ens explicarà que, com bé haureu notat, ens trobem en els dies més freds del que portem d'hivern. Comencem! La sala d'actes de l'Ajuntament de Falset va acollir la presentació del projecte del nou museu del municipi, que s'anomenarà Castell de Falset Museu Comarcal. Aquest projecte neix, segons l'alcalde, Jaume Domènech, de la necessitat de crear un espai per ubicar-hi el museu de la vila i la comarca. Domènech va apuntar que la idea és inaugurar-lo la setmana prèvia a la Festa Major. Així mateix, l'alcalde explicava els motius pels quals s'ha dedicat a ubicar el nou museu al castell.
Es va començar a visualitzar que això es podria mirar d'ubicar tot el castell. Entre altres coses, perquè al castell hi havia el Museu del Vi i el Museu del Vi començava a necessitar actualització, bastanta actualització. Els museus s'han d'anar actualitzant amb continguts i amb ofertes i, per tant, el que s'havia de fer important al Museu del Vi era una actualització important, també de bastants diners, i es va creure que també es podia ubicar en un altre lloc, que havia bastanta oferta del vi a Falset entre el que són les bodegues i el que és el món cooperatiu, la cooperativa, i per tant vam creure que potser seria interessant ubicar allà dalt al castell el que avui tindrà aquest nom de Castell de Falset Museu Comarcal. Primer, també tenint en compte que també hi havia moltes peces del centre d'estudis i, per tant, doncs, també seria un lloc on també podríem, ens serviria per fer l'exposició. Tenint en compte també que això ha sigut un dels fets també determinants, parlant amb les persones d'aquestes empreses, de la gran història que tenim aquí a Falset, del comtat de Prades, de tot el que està vinculat a Escaladell, tota la part mitjaval, les nostres muralles, les nostres reies.
El batlle va xifrar el cost del projecte en 200.000 euros, que en part vindran subvencionats per la Llei de Barris. En l'acte també hi va intervenir el president del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal, que va destacar que per l'entitat que presideix és molt important que les peces que estaven a l'antic museu puguin tornar a ser exposades al públic.
És molt important el dia d'avui, entre altres coses, perquè la idea que portaven els antics que van començar a fer això al museu era de fer un museu públic. En principi van començar com una entitat per poder recolzar i poder tirar endavant tot això, però finalment esperem que d'aquests passos ja vam donar un primer pas, si se'n recordeu, quan se va fer la inauguració de la seu de l'Institut amb l'exposició i les primeres peces que van sortir del centre d'estudis cap a l'institut, en aquest cas que eren els gegants centenaris i la pedra jueva, la làpida jueva que estava en dependències del museu. Per tant, aquell primer pas va ser una primera intenció, aquesta segona està molt més arrelada i esperem que la tercera sigui la definitiva, acabat doncs, de veure la presentació que ens faran aquí els tècnics i que en principi doncs, tots hem d'anar a una per poder tindre un museu de Falset i comarca.
L'arqueòloga Margarida Genera, que s'encarregarà d'inventariar i contextualitzar totes les peces del centre d'estudis, va qualificar el dia de molt emocionant, ja que anem a acabar una tasca que va començar fa més d'un segle, va dir. Genera va afirmar que el nou museu serà el petit homenatge a totes les persones que han investigat per conèixer la història de Falset i la comarca.
El que hem de mirar és que ens expliqui la nostra història, la història d'aquesta comarca, amb els trets que la identifica de la resta. Tenia molts. I amb assòs, amb la gran col·laboració que sembla que hi ha estreta i factuosa i amb tot, segur que d'aquí pocs dies o pocs mesos en convidem, això, estrenarem, obrirem les portes en aquest museu. Això serà el petit homenatge a totes les persones que hi han treballat, des de les del segle, finals del segle XIX a les d'ara. A totes les generacions i una mostra en els infants, a la mainada, a les noves, diguem-ne, generacions que han d'aprendre i la manera d'aprendre millor és estimant el seu propi patrimoni.
Finalment, l'acte també va servir per presentar el logotip del nou museu i la distribució de les diverses sales d'exposicions. Així doncs, hi haurà una sala dedicada a la mort en la prehistòria, que acollirà les principals restes del jaciment de la cova de l'Arbonès. Una segona sala tractarà sobre el comerç a l'edat antiga, mentre que una tercera se centrarà en el naixement de Falset i l'edat mitjana. La quarta sala tractarà els conflictes bèl·lics que van afectar el priorat durant l'edat moderna. Més endavant, està previst obrir dues sales més que abordaran la guerra civil i els bombardejos i la terra i el vi. Nacho Soriano, representant de l'empresa encarregada de la museïtzació, va destacar que volen que sigui un museu adaptat a la realitat del segle XXI.
El museu que volem és, bàsicament, un museu del segle XXI. És a dir, un museu que, per una part, sigui un espai lúdic a la vegada que informatiu. La gent va als museus a passar l'estona, a divertir-se i a aprendre. Per tant, volem que sigui un lloc entretingut, divertit, però també s'aprengui. Volem que sigui un museu que, al contrari que els museus del segle passat, no sigui només un museu de veure objectes, sinó que utilitzi el que diem museografia immersiva. És a dir, bàsicament, un espai on, diguéssim, a partir d'experiències sensorials, per la vista, per l'oïda o pel tacte, es copsi una sèrie de coneixements. No li anem només a mirar, sinó també a tocar i també a sentir.
David Iturria ha estat nomenat nou director del Parc Natural del Montsant. Enginyer tècnic forestal per la Universitat de Lleida, compta amb una àmplia trajectòria dins l'àmbit de la gestió pública del medi natural. Així, ha estat vinculat des del 2001 a diversos departaments de la Generalitat, parcs i espais naturals. La seva vinculació amb el Parc Natural del Montsant es remunta al 2012, quan va entrar a formar part de l'equip com a enginyer tècnic forestal. Com a tal, va participar en la comissió tècnica de la Carta del Paisatge del Priorat entre el 2014 i el 2015. En l'editorial del butlletí del número de febrer del Parc Natural del Montsant, el nou director assegura començar una nova etapa encoratjadora, en la qual pretén situar el parc com un punt de referència de desenvolupament sostenible per protegir el medi i divulgar-lo a tota la ciutadania. A més, lloa l'empremta de l'anterior directora del parc, Neus Miró, per la seva dedicació, empenta i passió encomiables, valors que assegura que continuarà defensant com a pilar central dels fonaments del parc. L'any 2017, l'Oficina de Turisme del Priorat va col·laborar en l'organització d'una vintena de viatges de premsa i operadors turístics. L'objectiu dels press trips i els fam trips, així s'anomenen, és que els periodistes, blocaires, influencers i agències de viatges coneguin de primera mà el destí en funció de la seva especialització i mercat. En el cas dels viatges de premsa, s'espera que el ressò i la seva capacitat d'influir en el públic donin a conèixer els atractius de la destinació i contribueixen a potenciar el seu posicionament. Pel que fa als viatges d'agències, es tracta de prospeccions per conèixer el destí i l'oferta, de cara a que la destinació a mitjà termini formi part del producte que les agències i operadors ofereixen als seus clients. Així mateix, i a banda d'aconseguir presència en mitjans nacionals i internacionals, en els darrers temps també s'ha fet especial incís en les xarxes socials i en el paper que juguen determinats perfils de prescriptors. Ho explicava Cristina Beltrán, responsable de l'oficina de turisme del Priorat.
Els prescripts, els fantrips, és aquest nom que s'utilitza en definitiva per dir viatge de premsa o viatge de familiarització. Viatge de premsa són aquells que, en els quals es conviden a periodistes a venir a descobrir la destinació, donar a conèixer doncs, els seus atractius perquè després ho reflecteixin a les seves cròniques, no? Als seus articles, amb el seu mitjà, ja sigui un diari, una revista o fins i tot doncs, ara els que s'anomenen blog trips o no, que són doncs blogs de turisme o influencers, totes aquestes noves modalitats de periodisme que s'estan posant ara molt de moda. I per fam trip doncs entenem un viatge de familiarització, és un viatge on es conviden a tour operadors, agents de viatges, també a venir a conèixer el destí i després amb l'objectiu de poder programar una estada, oferir una estada als seus clients, no? Aquí a la zona, doncs en funció de la seva especialització.
Beltrán també va incidir en que l'organització d'aquests viatges és una de les principals tasques que es duen a terme des de l'oficina de turisme, ja que al llarg de l'any se'n realitzen entre 20 i 25.
Aquest tipus d'accions, organització d'aquests prestrips i famtrips, doncs, ocupa una gran part del nostre temps a l'oficina de turisme del Priorat. Es solen realitzar de 20 a 25 accions d'aquest tipus al llarg de tot l'any, van repartides, no?, en diferents mesos, però molt concentrades als mesos de maig, juny, setembre, octubre, és quan tenim més moviment, i doncs porten una gran feina al darrere, no?, d'organització, de fer reserves, de muntar els itineraris, etc. I doncs és una de les feines importants que realitzem des de l'Oficina de Turisme del Consell Comarcal.
En aquest darrer any, els prestrips i famtrips al Priorat han comptat, entre altres, amb la presència de professionals d'Espanya, França, Itàlia, Irlanda, el Regne Unit, els Estats Units, Alemanya, Holanda i Rússia. La responsable de l'oficina de turisme explicava que l'itinerari que aquests visitants fan a la comarca va en funció de l'especialitat del seu mitjà de comunicació.
Bé, normalment aquesta gent solen venir un dia, dia i mig, en casos molt concrets d'operadors turístics, potser poden estar 2-3 dies, normalment són visites molt ràpides. Això hem de dir que es du a terme gràcies a les accions promocionals de l'Agència Catalana de Turisme i al Patronat de Turisme de Costa Daurada, gràcies a ells, doncs, que són els que conviden a aquesta gent a vindre al territori, doncs es poden fer aquestes accions. Llavors, sempre solen ser accions emmarcades dintre d'una acció més global, ja sigui de descoberta de Catalunya o d'una zona gran de Catalunya o del que és la demarcació de Tarragona, el que diem com a marca turística Costa Daurada. Per tant, doncs, són visites ràpides. Normalment, què s'inclou? Evidentment, els atractius principals que tenim, els més coneguts com són la Cartoixa d'Escaladell o el poble de Siurana i, evidentment, doncs, la visita amb algun celler. Però anem adaptant en funció de la persona que ve, del mitjà o de l'agència, dels seus interessos, o de, no? Si és una revista potser especialitzada en natura, doncs, els hi adaptem el programa amb coses, doncs, amb atractius més centrats en el que és la descoberta de l'entorn, de la natura, del paisatge, de les activitats a l'aire lliure, o si és una empresa, un operador turístic que està centrat en gastronomia i vi, doncs llavors, clar, visitem més cellers o activitats relacionades amb el tema del vi.
La DEO Montsant comença l'any amb una agenda internacional que la portarà fins al Japó, Suïssa o Alemanya durant el primer semestre del 2018. El primer d'aquests viatges va tenir lloc el passat dilluns 5 de febrer a Hamburg, on es va presentar els vins de la DEO Montsant a professionals del sector, prescriptors i premsa especialitzada. Aquesta acció s'emmarca en l'estratègia de promoció internacional de l'ADO per continuar projectant la marca i els vins Montsant més enllà de les nostres fronteres. I és que l'exportació representa el 30% de les vendes de l'ADO segons dades de l'informe corresponent al 2016. En el rànquing de països, Alemanya és el segon país en volum d'exportació de vins Montsant, només per darrere dels Estats Units, amb una mitjana de més de 360.000 ampolles al 2016. La missió comercial, organitzada pel Consell Regulador amb el suport de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions de Catalunya a Berlín, va comptar amb la participació d'11 cellers. L'acte va comptar també amb una masterclass a càrrec de la sommelier Yvonne Heisterman, en la que es van presentar un vi escollit per cada celler i es va dur a terme un tast de zonificació per donar a conèixer les particularitats de cada una de les zones que conformen l'ADO. També es van celebrar 3 seminaris centrats en els vins de l'ADO Montsant. Ja estan obertes les inscripcions per als cursos presencials de català del segon quadrimestre que organitza el Servei de Català del Priorat i que s'allargaran fins al 16 de febrer. Aquest mes comença un curs bàsic 1 per començar a aprendre a parlar en català, que es farà els dimarts i els dijous de 6 a 8 del vespre. El Servei Comarcal de Català del Priorat demana a la ciutadania que faci arribar aquesta informació a les persones que es trobin en aquesta situació. També es farà preinscripció per a un curs de nivell intermedi o superior que s'acabarà de concretar segons la demanda que es detecti. Podeu trobar tota la informació dels cursos disponibles al web www.cpnl.cat/reus o posar-vos en contacte amb el Servei de Català del Priorat, que està ubicat a la seu del Consell Comarcal en horari de 10 a 2 i dimarts i dijous també de 4 a 7 de la tarda. I demà diumenge s'estrena al Teatre L'Artesana de Falset l'últim espectacle de la companyia de dansa La Corranda. Un clàssic entre els clàssics, Terra Baixa. El seu director, Josep Ahumada, explicava a Ràdio Falset com va sortir la idea d'interpretar aquesta obra d'Àngel Guimerà.
La idea de Terra Baixa surt... Després de 9 espectacles buscava algo que mos donés un registre diferent al que hem fet. Sempre busco coses diferents. Llavors... va ser quan se m'acut posar-hi text al nostre moviment. Per això jo dic, ballem la paraula i interpretem el text. I llavors, dins d'un espectacle amb text que busqués un punt emocional bastant important, vaig tirar, evidentment, d'un clàssic, que dona molt joc, perquè les emocions les treballa amb tots des del primer a l'últim moment. I era simplement això, triar el més fàcil que era aquest, perquè d'intensitat.
És la primera vegada que La Corranda també incorpora el teatre en els seus espectacles, un repte, segons Ahumada, que afegia que el text és el fil conductor de l'obra, però que la dansa és qui al final explica la història.
Jo sempre he dissenyat moviments i coreografies que al mateix ball mos expliqués, mos donés informació. La Marta és Marta des de que surt a l'escenari perquè la seva actitud és la de la Marta i la Marta refusa el Manelic en dansa, no cal explicar-ho, i la Marta té por del Sebastià quan arriba de nit perquè també amb la dansa, amb el moviment també s'entén, i la Nuri juga amb el Manelic perquè la dansa també l'ha muntada de tal manera, tot té un fil conductor referent al text. Llavors, hi ha danses que t'expliquen més i n'hi ha que t'expliquen menys, però totes tenen un per què.
Joan Martínez, membre de la companyia de teatre L'Artesana de Falset, ha estat l'encarregat d'adaptar el text de l'obra original a l'espectacle. Martínez destacava que és molt important la col·laboració entre els diversos grups d'arts escèniques de Falset.
Dintre de la nostra concepció del que haurien de ser les arts escèniques aquí a Falset, ens agradaria molt moltíssim això, és a dir, que aquesta sinergia que pot haver entre tota la gent que fem arts dedicades a l'escenari poguessin treballar amb una miqueta més d'això, amb una mica més de continuïtat i crear nous llaços.
La Corranda va estrenar el 2004 el seu primer espectacle, Carmen de Bizet. Des de llavors ha anat portant a l'escenari altres obres tan representatives com El Quixot, El timbaler del Bruc o El gat amb botes. El seu director valorava l'evolució de la companyia en aquests quasi 15 anys de vida.
Ui, la Corranda ha sigut una muntanya russa. Jo penso que hem evolucionat les persones, la companyia no. La companyia segueix sorprenent i tot. Home, qualitat a nivell escènic ha guanyat, perquè l'experiència és un grau, i qualitat a nivell de temple, no? Allò que les coses les veiem d'una altra perspectiva. I les estrenes les disfrutem més perquè ja no és allò, és una cosa d'un futur immediat, és un futur a llarg plaç. Ara, el que han canviat són les persones. Sí, la companyia segueix igual de boja. Sí.
Tot seguit, els esports amb Joan Jarque.
Els esports.
Benvinguts als esports de Ràdio Falset. Derrota del Falset Esportiu davant el Riudoms per 3-1. El gol de l'honor dels falsetans el va fer Jaume Guiu al minut 73. Aquest cap de setmana no hi haurà partits, degut a l'aturada per el Carnaval. El pròxim partit que jugaran els falsetans serà el dia 18 a les 12 del migdia davant les Borges del Camp al Nou Domènec Aragonès. L'equip juvenil va caure per 1-6 davant la Pobla de Mafumet. Els gols dels falsetans el van fer Kevin Carranza al minut 80. El seu proper rival serà la Salle de Reus. El maig es jugarà el dia 17 a les 5 de la tarda a Falset. Pel que fa a l'equip porrerà, va caure per 5-1 davant les Borges del Camp. El gol dels porrerans va ser obra d'Amine Takfa al minut 68. El pròxim rival dels porrerans serà l'Escola de Futbol La Pastoreta. El partit es jugarà el dissabte 17 a les 5 de la tarda a Porrera. I en futbol sala, el Capçanes va perdre per 9-2 davant el Flix. Els gols de l'equip capçanenc van ser obra de Mateo Turrión al minut 18 i d'Oriol Valldeperes al minut 21. El proper rival dels capçanencs serà el Mora la Nova. L'encontre tindrà lloc el dia 17 a les 12 del migdia a Capçanes. D'altra banda, el Priorat Nord també va perdre contra el Vila-rodona per 2-5. El seu pròxim rival serà el Playes del Salou. El partit es jugarà dissabte 17 a les 4 de la tarda a Salou. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un molt bon cap de setmana.
I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana força variable caracteritzada per les pertorbacions que han deixat pluges i també neu a bona part de les nostres comarques. Una situació que també ens ha portat fred, aquests dies són els més freds del que portem d'hivern, amb fortes glaçades, i pel que queda de cap de setmana la situació es mantindrà estable, en el sentit de que no tindrem cap pertorbació que ens pugui afectar en quant a precipitacions, però ens entraran vents de component nord, molt freds, que faran que les temperatures, tot i que tinguem sol, siguin baixes i molt baixes durant la nit i primeres hores del matí. En definitiva, de moment, estabilitat, malgrat el fred, i temperatures, com dèiem, les més baixes que s'estan registrant el que portem d'hivern. I a quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1592, el fred també era intens a Toledo perquè gelava el riu Tajo.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!